És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Comencem una nova edició del Coses de Palamós. Ens acompanya en Gavi Martín. Gavi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Convindríem segurament que la història estaria farcida de personatges que per trobar un reconeixement a la seva tasca han hagut de sortir del seu àmbit vital més immediat, no? Avui parlarem de Frederic Pujolar, un palamosí que va exercir de palamosí al llarg de tota la seva vida, però que pràcticament aquí és un personatge oblidat. Per què?
Bastant desconegut, i això que, com veurem avui, és, la seva vida és sorprenent, però no sorprenent, sorprenent en majúscules, cinematogràfica, és increïble, perquè aquest senyor va viure de tot, li va passar de tot, i malgrat néixer a Palamós, va viure només 2-3 anys a Palamós i va marxar, sempre es va sentir palamosí i així ho va demostrar amb tots els seus escrits, totes les seves poesies, i em va deixar constància per escrit. És un personatge no massa conegut entre els palamosins.
Com es diu habitualment, una vida de pel·lícula, que de seguida doncs analitzarem en diferents episodis, però abans de res, quins són els orígens familiars d'en Frederic Pujolar?
Bueno, aquest senyor va néixer el 12 de novembre de 1877, justament a la plaça de la Vila, allà on actualment hi ha l'autoescola Palamós, doncs aquesta era la seva casa. I bueno, és una família que de fet hi ha una barreja de gent d'ascendència rossellonesa, bretona, i bueno, es van establir aquí a Palamós, i ell va néixer i va criar-se en aquest entorn, aquests primers anys, aquest entorn de la plaça de la Vila. Però aquí va ser tenir una família bastant particular, no? Gent que era propietari d'una mina de talc, d'un cafè a Ceret, a Catalunya Nord, que inicialment abans i fins i tot vivien a Massanet, dels quals van ser alcaldes de Massanet, i la seva branca materna, doncs, diguem, descendència bretona, el qual va fer que doncs, Pujolar, i de petit, doncs, parlés de manera indistintament el francès, el català o el castellà. El curiós d'aquesta família era que doncs, allà hi havia una sastreria que era de l'avi patern, i aquest avi patern seu també era tot un personatge, en Cinto Vallès. Doncs ell tenia una sastreria, però una sastreria singular, perquè a més de sastre era curander i frenòleg. És a dir, tu podies anar allà per arreglar-te un pantaló com per qualsevol dolència. I es veu que aquest senyor tenia la mà trencada amb agafar fonoll marí i guardar-lo en vinagre i preparar uns bravatges, escolta, i allà visitava els malalts, allà a la sastreria, però malalts, clar, estem parlant de frenol, malalts mentals, fins i tot, gent tota la comarca que venia amb algun familiar que estava una mica tocat al bolet o tenia alguna mena de dolència. Es veu que segons expliquen, que aquest senyor donava copets al cap amb objectes contundents i bueno, era una manera de tractament que els reconeixia, que no sé si els arreglava o els acabava d'espatllar, però ell deia que tenien coneixements mèdics heretats també d'un germà barber, que també agafat, que era del cos de sanitat de l'exèrcit. Bueno, amb aquest ambient, una mica de gent de per tot arreu, amb gent amb inquietuds de tota mena, doncs va criar-se Frederic Pujolar, no? Un personatge que al llarg dels anys es convertiria en un escriptor, periodista, lingüista, catalanista, una mica de tot.
Per això, un personatge absolutament polifacètic, però que no va poder dur a terme mai el que era, segons deia ell, la seva vocació, que era...
Ser pilot. A veure, una pilot d'aviots, pilot de barco.
De barco.
Ell va néixer en una vila marinera i de fet, ell tenia el seu pare que embarcava cap a Cuba, anava amunt i avall a Cuba, i clar, de petit suposo que sempre tens una certa admiració per la figura paterna i per l'ofici del pare, i suposo que el fet d'embarcar-se i anar tan lluny, per veure un menut, devia ser vist com una gesta, no? Una aventura, una hazanya. I suposo que això el que va portar sempre la seva... Sempre ho havia manifestat així, no? De ser pilot, de ser un capità d'un vaixell. Bueno, el fet és que en Pujolar, doncs, en Frederic Pujolar, doncs, només va estar 2-3 anys aquí a Palamós. I al cap de poc temps, degut a la feina del seu pare, van anar-se'n també a passar la temporada a l'Havana. Però no hi van estar-se gaire, Després ja van tornar cap a Barcelona, on es van establir. I ell es va treure ja del cap... Bueno, de fet, li van treure del cap això de ser pilot i va posar-se a estudiar la bueno, la carrera de dret. Només perquè vegis això que dic, l'importància d'aquests 2 o 3 anys que ell manifesta estar, haver estat aquí a Palamós, i el fet que se sentia palamosí sempre i quan estigués lluny, jo ho he trobat amb un petit text seu que el llegeixo breument perquè val la pena, i diu així, diu: puc dir que quan més nacional, internacional i humà em faig, més raonadament palamosí me'n sento sense adonar-me'n. Això explica que en parlar de Palamós parli de mi, de la meva família. Per tant, no sé si hi ha molta gent que s'ho pugui explicar, no? Que el fet de només haver estat aquest temps, 2 o 3 anys a Palamós, doncs pugui marqui tota la teva vida.
És a dir, que d'alguna manera ell extrapolava d'una banda la seva universalitat amb les seves arrels locals.
Sí, sí. Bé, tot i que va marxar, hem de tenir en compte que ell va estar temporades també a Palamós, lògicament. Perquè ell es va quedar a Barcelona, on va fer la carrera de dret, i en allà, ja, fixem-nos ja, ja va entrar en contacte amb el modernisme de Barcelona, i no amb qualsevols, sinó que ell va ser un dels membres que es va integrar en el grup dels Quatre Gats, que va ser una reminiscència del Chat Noir de París, que era un cafè on es reunien tots els intel·lectuals modernistes de Barcelona, Casas, Rossinyol, Picasso, fins i tot, clar, acudia allà a les exposicions, a les tertúlies. Fins i tot el 1900, en aquest mateix cafè, els Quatre Gats, es va fer una exposició molt important de retrats dels amics de Picasso. I entre ells hi havia el retrat de l'escriptor Pujolar, un retrat molt característic, amb un barret, perquè ells anaven aquells barrets d'ala ampla de l'època, amb un bigoti prominent i amb una pipa que fumava i amb un mocador d'aquells així de dandi lligats al coll. És una obra bastant coneguda de Picasso que podem trobar també al Museu Picasso de Barcelona. És a dir, que aquí ja va entrar en aquest moviment cultural, i no només cultural, sinó també polític, no?, dels Quatre Gats.
Mm-hmm. Sí, després parlarem en tot cas de la vessant literària, però centrem-nos un moment en el tema de la política. Ell es va interessar per la política, per què?
Bé, ell de fet va sentir una necessitat política, i de fet el modernisme va ser el que el va empènyer a la represa d'aquests ideals i reivindicacions nacionalistes amb el qual ell s'hi sentia identificat. Tot i que ell no es pot dir que fos independentista, sinó que era més aviat un autonomista federal, era més aviat federal. I de fet ja el 1900, aquell primer any que ja va entrar en contacte amb els modernistes, ja consta la seva participació política a l'Associació Democràtica Catalanista L'Otràngol, es deia així, i que se situava en un sector esquerrà, no?, però més aviat federalista. Després va participar també amb la Unió Catalanista, va ser de fet membre de la Junta Permanent, i això el va portar a fer mítings arreu d'Europa, i fins i tot es va mostrar antimonàrquic, republicà clarament, i això ho veiem quan ell fou un dels impulsors de l'oposició de la visita d'Alfons XIII a l'Ajuntament de Barcelona. Ell s'hi va posar fermament.
Volem dir que era una persona que no es va crear gaires amistats en l'estament, amb els estaments més clàssics, més militars.
No gaire. De fet, això el portava moltes vegades a anar-se'n a París, i aquest afany d'ideals que tenia, doncs, en un dels seus viatges a París, recordem que ell parlava perfectament el francès per herència materna, diguem, doncs, un cop a París, doncs, es va enrolar a la Primera Guerra Mundial, així mateix. Doncs, es va enrolar com a voluntari amb una companyia de telefonia d'estanyar del front, però no d'aquests que estan a la rereguàrdia, sinó que ell va anar a primera línia de foc. Va ser tanta la implicació al conflicte que, de fet, de la seva companyia van entrar en combat baioneta, cos a cos, de la qual, de la seva companyia, només van sobreviure ell i un altre company de la companyia. Només dos personatges, el Frederic Pujolar i un altre soldat, són els únics que van sobreviure d'aquell combat. Per tant, perquè veig el grau d'implicació que va tenir.
No, i podem dir que era un tipus polifacètic, aventurer i amb sort.
I valent. Sí, també. El coneixement del conflicte i la durada del conflicte de la Primera Guerra Mundial no el va portar sempre a estar lluitant en primera línia. Després d'aquesta experiència ja va exercir com a corresponsal de guerra, perquè coneixia bé el front i, bueno, per diverses raons, I ell, de fet, ja des del front ja defensava, no?, la necessitat d'aquesta de lluitar perquè ell considerava que la guerra, la Primera Guerra Mundial, portaria la fi d'aquests grans estats que hi havia a Europa i que proporcionaria la llibertat de les petites nacions, no? Avui en dia sabem que es va equivocar una mica, perquè al cap d'uns anys de la Primera Guerra Mundial va venir la Segona, però bueno, era el seu ideal del moment i per això ell justificava la seva lluita per, doncs per això. Quan va acabar la guerra, després ja havíem parlat de que havia tingut discrepàncies amb militars, ell va tornar a Barcelona, i va treballar com a redactor a diverses revistes. Malauradament, amb l'arribada de Primo de Rivera, sembla que va rebre allò que en diuen vulgarment un xivatasso, de que el vindrien a apressar, i després va tornar a fugir cap a París per no ser apressat, perquè el 1924 diferents oficials afins a Primo de Rivera van saquejar La Veu de Catalunya i El Cucut, que eren els setmanaris i revistes en les quals ell treballava, no només ell treballava, sinó que era redactor cap d'una d'elles. I clar, tenia el perill aquest. Uh-huh. Es va quedar a París i fins no va tornar, òbviament, fins al 1973 amb la Segona República. I llavors aquí va ser també redactor cap del Diluvio de Barcelona, una altra publicació molt popular i molt important a l'època, on s'hi va quedar i va ser treballant, escrivint articles per diverses publicacions a part d'aquesta durant molts anys, fins que d'on ens tornem a trobar. Doncs què passa? Doncs la Guerra Civil. La Guerra Civil, quan van entrar les tropes franquistes, de nou va ser detingut, acusat de dirigir un diari anticlerical, i no només detingut, sinó que va ser condemnat a mort.
Se'n va sortir, però...
Sí, se'n va sortir, però el van acusar primer també de maçó. No era una acusació infundada, sinó que ell realment també era maçó. Va ser secretari de la lògia Justícia número 9 de Barcelona, amb un quart grau de mestre secret, tenia un cert rang, fins i tot tenia un àlies, que es feia dir Sinibal de Mas, vull dir, era el nom que feia servir dintre de la lògia. No, el que passa que va estar uns quants anys a presó i arrel d'això, doncs, després saps que moltes d'aquestes penes doncs, es van estovar una miqueta i després hi va ser commutada la pena de mort per 20 anys més de presó, que tampoc va complir, perquè ja tenia una certa edat i era gran, i llavors van considerar doncs, alliberar-lo. Això sí, se li va prohibir l'exercici de l'advocalia, perquè era advocat, i del periodisme. I llavors ell, com que tampoc podia treballar massa del que feia aquí, doncs els darrers anys se'n va anar cap a Bargemont, una petita localitat de la Provença, on va morir el 1962.
Parlem una miqueta de la vessant literària de Frederic Pujolà. Quins són els aspectes més rellevants al teu criteri?
Doncs en té bastants, perquè ell va ser prolífic tant en teatre com en novel·les, en poesia, fins i tot en traducció. El que passa que, clar, hi ha trets molt més importants que val la pena remarcar. Ell, de fet, va començar a escriure en una revista de Palamós, a La Senyera, a principis del segle XX, tot i estar a Barcelona, des d'allà enviava els seus textos aquí a Palamós. Després va entrar a escriure altres com L'Autonomista, Llibertat, o, que eren revistes de tendència federalista. En teatre, també va fer diverses obres de teatre a partir del 1900, com El geni, El boig, Dintre de la gàbia, La veu del poble, això entre 1904 i 1910. Però potser el més destacat està en el seu apartat de novel·les. Si bé té novel·les com Titelles febles del 1902 o Creuant la plana morta de 1903, realment hi ha una novel·la que marca la seva vida, que és important, perquè és la novel·la Homes artificials del 1912, que clar, què té de particular aquesta novel·la? Doncs que Frederic Pujolà va escriure la primera novel·la de ciència-ficció en català. Va ser el primer que es va aventurar a escriure una història d'aquest tipus. Fins llavors, encara cap escriptor aquí a Catalunya havia escrit res de ciència-ficció. D'aquí la importància literària de Frederic Pujolà, que a part d'això va ser un bon poeta, fins i tot el 1949 va guanyar l'Englantina d'Or als Jocs Florals Catalans a Montevideo, perquè clar, tot això es feia a l'exili. O també va ser un intel·lectual que es va dedicar a la traducció. Va traduir obres d'autors noruecs, de Paul Spaak, que era un autor belga, o de Georges Simenon, francès, però bàsicament jo crec que se'l recordarà, no?, per Els homes artificials, no?, aquesta novel·la de ciència-ficció, la primera novel·la de ciència-ficció escrita en català.
I se'l recordarà, jo crec, també per ser un dels grans divulgadors de l'esperanto, aquell intent, doncs, no massa reeixit de trobar una llengua universal.
no només va ser l'introductor de l'esperanto a Catalunya, va ser el primer introductor, sinó el màxim difusor de l'esperanto a les nostres terres. De fet, el 1905 va començar a propagar doncs, aquesta llengua universal, aquesta llengua que és una barreja de mil i una llengües, però que pretenia ser l'anglès actual, no? Pretenia ser una llengua feta a través de pedaços i que utilitzés tothom per entendre's. El que passa que això ja ho estem fent avui amb l'anglès, no? Però en aquell llavors hi havia l'ideal, no? L'ideal aquest de l'esperanto. I a través de la revista Joventut va escriure més de 70 articles doncs, propagant doncs, aquesta llengua i que perquè la gent pogués aprendre aquesta llengua, no? I poguéssim entendre'ns gent de diverses nacions. Ell, de fet, va publicar obres didàctiques com la gramàtica raonada de la llengua esperanto en català, això ho va fer el 1906, o cursos de vocabulari, li interessava molt que la gent tingués els estris, els medis, per poder aprendre sense massa dificultat aquesta llengua. De fet, tant li interessava que, de fet, aquesta llengua el justificava, que era important perquè, de fet, promulgava una mena de fraternitat humana, un internacionalisme, una fraternitat humana. Per tant, ell li va donar molta importància a l'esperanto, tanta que fins i tot també va fer literatura amb esperanto. El que passa que té diverses novel·les que no sé si pronunciar-les. Una es diu Naibulo, l'altra es diu Carabandolo la Plugisto i altres que ja no m'atreveixo perquè són títols molt més llargs i no m'atreveixo. El fet curiós d'això és que fins i tot en un dels grans congressos d'esperanto que es va fer a Barcelona, ell el va dirigir al Teatre Romeo de Barcelona el Mistero de Doloro, d'Adrià Gual, una obra d'Adrià Gual, lògicament traduïda per ell mateix a l'esperanto.
Una figura reivindicada, doncs, Frederic Pujolà, creus?
I tant, val la pena. Aquest senyor hauria de tenir una plaça amb el seu nom.
Mira, és una bona proposta que sorgeix d'aquest espai d'avui del Coses de Palamós en què, doncs, mira, hem volgut posar el nostre granet de sorra precisament això, a reivindicar la figura d'un palamosí il·lustre i poc conegut al nostre municipi, tot i que ell, com deies abans, va exercir de palamosí, ho va portar dintre tota la seva vida, com era Frederic Pujolà. Gavi Martín, molt agraïts per la teva aportació, com cada dilluns.
Gràcies a vosaltres.